Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pau Duran.
Les obres per construir les dues noves plantes de l'Hospital de Sabadell començaran unes setmanes més tard del previst. Això vol dir que la vuitantena de llits que han de portar les noves plantes no estaran disponibles fins al mes de maig o de juny del 2019. Avui justament es compleixen 3 mesos que el president d'Òmnium, el sabadellenc Jordi Cuixart, i el número 3 de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, són a la presó. Els comitès de defensa per la República, partits polítics i les entitats sobiranistes han convocat una concentració a les 8 del vespre d'aquí menys d'una hora davant de l'Ajuntament. I en el Notícies Vespre també buscarem els titulars de la informació esportiva. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Pau. El Centre d'Esports Sabadell no vol deixar escapar més punts a la nova Creu Alta. Conscients que són capaços de guanyar a qualsevol camp de la categoria, els arlequinats han de millorar a casa.
I repassarem aquesta i la resta d'informacions d'aquest dimarts, dia 16 de gener, amb l'ajuda del Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell.
I abans d'entrar...
Notícies Vespre.
Dic, abans d'entrar en matèria, passem pels serveis. Tretze graus ara mateix a Sabadell, un cel clar amb núvols intermitents. Volem conèixer la previsió per les pròximes hores i ens anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya i li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda. El vent bufa amb cops forts a molts punts del país i ho podrà fer amb ratxes molt fortes a punts del Pirineu, del Prepirineu i del litoral i prelitoral central i sud, amb ratxes que podran superar els 70 km per hora entre aquesta tarda i demà al migdia. Les comarques del Camp de Tarragona i a cotes altes del Pirineu seran els indrets on s'esperen les ratxes més intenses. Pel que fa a l'estat del cel, avui i demà predominarà el cel serè en general, amb més nuvolositat al vessant nord del Pirineu, que demà es podrà traduir amb alguna precipitació feble amb una cota al voltant dels 1.000 metres. A més, al vespre, al sud de la Costa Brava és probable algun ruixat feble i aïllat. Pel que fa a la temperatura, serà molt semblant a la d'avui, amb valors que voltaran entre 12 i 17 graus de màxima. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, i ara que hem mirat cap al cel, mirem cap a la terra. Què està passant a les carreteres que ens queden més a prop? Per exemple, a l'AP7 tenim 2 quilòmetres de circulació amb retencions en sentit sud, a l'alçada de Cerdanyola, o a la C58 en tenim 2 a Sant Quirze, baixant cap a Barcelona en sentit sud, i 5 a Montcada i Reixac en la mateixa direcció. Si heu de baixar cap a Barcelona, de moment, la ronda és situació tranquil·la. 3 minuts sobre el punt de les 7 de la tarda. Les obres per construir les dues noves plantes de l'Hospital de Sabadell començaran unes setmanes més tard del previst. Així ho ha anunciat al matí de Ràdio Sabadell el director general del centre, el doctor Joan Martí. Aquest lleuger retard significa que la vuitantena de llits que han de portar les noves plantes no estaran disponibles fins als mesos de maig o de juny del 2019. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. Tot just s'acaba de tancar el concurs per impulsar les obres i el 30 de gener s'adjudicaran. Però el més important, segons el doctor Martí, és el paper que jugaran les dues noves plantes. Canviaran a millor el dia a dia de les urgències, tot i que davant d'epidèmies encara s'hauran de prendre altres mesures.
El que estic segur és que millorarà la situació global de saturació durant tot l'any. Ara bé, o en conjunt de l'any. Quan vinguin epidèmies d'aquestes, que entrin 130 ambulàncies, etc, etc, serà suficient? La perspectiva és que no, eh? Que haurà que prendre també mesures addicionals i fer més coses, perquè el que no es pot és dimensionar un hospital pensant al màxim, pensant que algun dia estarà per al dia que estigui ple. El que sí és veritat és que millorarà de manera sensible la situació durant el conjunt de l'any.
Entre les mesures per millorar l'eficiència de les urgències hi ha, per exemple, un canvi en l'atenció de la gent gran.
El que farem és una transformació cap a un plantejament sanitari més intens, més intensiu, i això permet una cosa, que és, per exemple, des de l'atenció primària, quan hi ha dubte sobre un malalt si ha d'ingressar o no, en comptes d'enviar-lo a urgències, poder-lo enviar allà, que es faci una valoració, i si cal ingrés, que ja es faci directament a l'edifici Albada, que és on tenim els llits aguts de malalts d'edat avançada, poder-lo ingressar directament sense que passi per urgències.
D'altra banda, també es faran obres a l'edifici de Santa Fe per adequar dues noves plantes. Una d'elles servirà perquè es pugui ampliar l'Hospital de Dia de Malalts Oncològics i l'altra acollirà les noves consultes de salut mental.
I els pressupostos de l'àrea de cohesió territorial de l'Ajuntament per aquest 2018 tenen tres grans projectes en l'espai públic. Un dels més importants, el Pla del Centre de la Ciutat, que comptarà amb una inversió de 2,7 milions d'euros i que inclou la pacificació del carrer Sant Pere, que es convertirà d'ús exclusiu per vianants. En té més detalls la Mireia Prat. Bona tarda.
Bona tarda, Pau. El tinent d'alcalde de Cohesió Territorial, Juli Fernández, ha explicat en què consistirà l'actuació del carrer Sant Pere.
El que tenim és una proposta de carrer Sant Pere que el que persegueix és que el carrer passi de ser una acumulació de vehicles i de fum en hora punta a ser un espai d'ús i de gaudi dels veïns de la nostra ciutat i un espai atractiu tant per l'equipament cultural que hi és, el teatre principal, el Museu del Gas, com per aquelles activitats econòmiques que s'hi puguin instal·lar.
Aquestes obres, però, estan marcades per la fi dels treballs que està fent Renfe a l'estació del centre i que provoquen talls de trànsit al carrer Tres Creus. Fins que aquestes no estiguin enllestides, no es podrà posar en marxa l'actuació a la resta del centre, tot i que sí que es començaran a senyalitzar els aparcaments disponibles des de tots els accessos cap al centre. Una altra de les grans inversions serà el Parc de les Aigües i la plaça Lisboa, amb un total de 5,6 milions d'euros. El regidor d'Espai Públic, Xavi Guerrero, ha detallat com s'invertiran.
Estem a punt d'executar, en 2-3 setmanes comencem a executar les fases 1 i 2 del Parc de les Aigües, que consistiran en dignificar el carreró que dona el Parc de les Aigües per la part del darrere de la Ronda d'Europa, que sabeu que està deixat i que té una reivindicació veïnal des de fa anys. Ara entrem a transformar aquell espai i la fase 2 del Parc de les Aigües, que és començar a fer els camins i els accessos a dalt del turó. La fase 3, amb 4 milions d'euros, és la transformació completa del turó, incloent-hi el dipòsit d'aigües que hi ha allà dalt, on tenim previst fer-hi un jardí i que esdevindrà un altre parc Catalunya de la ciutat.
A més, al Parc del Nord s'invertiran uns altres 2,7 milions d'euros amb actuacions de millora i adequació de camins. Les partides d'habitatge social, atenció a la infància i urgència social també reforçaran amb els nous pressupostos.
I l'Avinguda Alcalde Moix, una de les principals vies d'entrada i sortida de la ciutat pel nord, viurà aquest cap de setmana unes obres de reparació de l'asfalt. Les actuacions, valorades en més de 135.000 euros, pretenen garantir que la via suporta el trànsit pesat diari sense problemes. Tot i això, mentre no es fa una reforma integral de l'avinguda.
Els tècnics municipals assenyalen que l'avinguda Alcalde Moix està en molt mal estat, encara que no sigui molt evident. Un fet apunten que podria suposar problemes a mitjà termini, tenint en compte el gran nombre de camions, autobusos i cotxes que hi passen cada dia. El regidor d'Espai Públic, Xavi Guerrero, apunta però que l'objectiu a la llarga és fer una remodelació integral d'aquesta via.
És un carrer que s'ha de reformular completament. Actualment té dues voreres molt estretes, dos carrils a banda i banda, i després com una rambleta al mig amb uns carrils bici, super infrautilitzada, i que per tant requeriria una reformulació de tota aquesta via. Tanmateix, com que això no ho farem ni ara ni aquest any, i possiblement tampoc l'any que ve, és una actuació a més llarg termini, el que no podíem fer és deixar-ho així durant tot aquest temps. I per tant, el que fem és una actuació ara de reforç del CERM.
Mentrestant, les obres de reparació de l'asfalt es faran aquest cap de setmana amb l'objectiu d'evitar que afectin el trànsit diari d'aquesta zona.
I els comitès de defensa de la República, partits polítics i les entitats sobiranistes han convocat una concentració per les 8 del vespre davant de l'Ajuntament. Ho fan precisament avui, quan el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, i el número 3 de Junts per Catalunya, Jordi Sánchez, compleixen 3 mesos a la presó.
Des de quarts de 7, alguns dels CDRs de barri ja s'han concentrat i a aquesta hora avancen cap a l'Ajuntament, on es llegirà el manifest. La portaveu del CDR de Sabadell, Xus Merino, detalla la mobilització d'aquest vespre.
Hi havia una concentració a l'Ajuntament que també han convocat partits polítics, sobretot els partits independentistes, també l'ANC i Òmnium, i llavors des de CDR vam pensar que evidentment que ens sumaven a la convocatòria, però vam pensar que a lo millor estaria bé des de cada CDR de barri fer una columna i així d'alguna manera ocupar una mica tota la ciutat. Llavors està previst que des del nord baixem i recollim el CDR de Creu Alta, després anem a l'Ajuntament i la gent del sud farà el mateix.
Des dels comitès, Xus Merino no descarta començar noves mobilitzacions ara que també comença el curs polític.
I us expliquem també que Carla Rossinyol desvincula el PDeCAT de la sentència del cas Palau. El jutge condemna l'antiga Convergència Demòcrata a pagar 6.600.000 euros d'indemnització a les arques del Palau de la Música i considera provat que es van pagar comissions il·legals per obra pública. El portaveu del grup municipal de Convergència i Unió a l'Ajuntament afirma que el PDeCAT és una formació nova.
El PDeCAT és un partit diferent, totalment diferent de Convergència, i que, per tant, doncs, ara fer el mateix que faria contra l'altre partit, és a dir, vellillar perquè això que ha vist que ha passat en altres llocs no li passi amb ell.
Això sí, Rossinyol assenyala que aquesta sentència és bona perquè males praxis surtin a la llum, cosa que ha d'ajudar que no es tornin a repetir. A més, destaca que el cas Palau ha posat de manifest que hi ha un problema greu amb la llei de finançament dels partits polítics.
Notícies Vespre. Tota l'actualitat a Ràdio Sabadell.
Manca de projecte. Això és el que pensa el PSC del govern municipal després de llegir una entrevista a l'alcalde en què explicava tota una sèrie de projectes i accions que el govern tenia previst iniciar. El grup socialista ha volgut valorar aquestes afirmacions des del seu punt de vista.
Pel portaveu del grup municipal, Josep Ayuso, el principal problema d'aquest plantejament és que el govern ja ha exhaurit més de la meitat del temps que dura el mandat.
2 anys i mig en els que si ara, a partir d'ara, el govern ha de començar a fer coses, doncs malament anem. Què vol dir això? Quina és una altra de les conclusions? Doncs que fins a dia d'avui el govern no tenia projecte de ciutat, no tenia cap full de ruta, no tenia cap proposta general, proposta de ciutat per tirar endavant Sabadell. I això es demostra amb totes les accions i amb totes les omissions que estem patint com a ciutat.
Els diferents aspectes que Ayuso repassa fan referència al trànsit, al fracàs, diu, de la mobilitat, que creu que anirà a pitjor, o projectes iniciats sota el mandat socialista i que el nou govern, segons Ayuso, no ha modificat substancialment.
I entitats i ajuntaments sumen esforços per acabar amb l'homofòbia i reivindicar els drets dels col·lectius LGTBI. Tot i això, coincideixen que encara s'ha de fer molta feina, ja que a Sabadell el 2017 hi va haver gairebé 300 denúncies per delictes d'odi, però només un 18% van arribar als jutjats.
Cada vegada que la policia classifica una denúncia per una possible agressió homòfoba, s'activa un avís a la fiscal de delictes d'odi de la ciutat. Malgrat això, des del cos de policia, Isabel Tàpia, membre del col·lectiu Gai Lespol, format per policies gais i lesbianes, avisa que encara hi ha molts estigmes del col·lectiu. Són declaracions al programa Al Matí de Ràdio Sabadell.
Robatoris o agressions que es puguin produir, per exemple, en una zona de cruising. La gent no ve a denunciar-nos que és que estava fent ús de la zona de cruising, que és una activitat perfectament legal, perquè té por. Té
per
molta
l'estigma, no?
Exacte,
per l'estigma.
Per haver d'explicar què feia allà, què estava fent. Igual és una persona que a la seva vida privada no hi ha coneixement de que ell és un usuari.
La regidora de Drets Civils, Míriam Ferrandiz, coincideix que el paper de les entitats i l'administració és treballar plegats.
I mantenir la tradició de la passada de la Diada de Sant Antoni Abat és cada cop més difícil. Els dos presidents de les colles organitzadores ho han explicat al matí de Ràdio Sabadell. Aquesta diada compta amb tota una litúrgia que recorda el passat rural i ramader, però que veu com les ajudes es retallen cada cop més i el número de socis va de baixa.
El president de la Joventut de Sant Antoni Abat, o Colla Nova, Francesc Gall, assegura que les dificultats van en augment.
És una commemoració, per tradició és de les més antigues que existeixen, perquè data del segle XVI, XIV, si mal no recordo, i ja se celebrava Sant Antoni, però, llestimosament, com he dit al principi, crec que es va pagant. És aquell espalmeta que va fent l'últim lluïment, perquè cada vegada tenim més dificultats, cada vegada és més costós i no toquem la part econòmica perquè ploraríem tots.
Des de la seva banda, el president de la Germandat de Sant Antoni Abat o Collavella, Joan Nualart, assenyala que els temps estan canviant i és que un altre exemple és la dificultat per escollir els abanderats, que abans era un motiu d'orgull i competència i ara costa trobar qui s'ho pot fer venir bé per ser-ho. La passada d'enguany, com a novetat, començarà a les 5 de la tarda a la plaça de la Concòrdia i s'allargarà per l'eix central de Sabadell.
I us expliquem també que els nivells d'aigua dels embassaments de la conca interna estan al 44%, una xifra que marca l'entrada en una fase de presequera. Des d'Aigües de Sabadell alerten que si es continua sense pluges es podria entrar en estat de sequera, tot i que reconeixen que els sabadellencs tenen bons hàbits de consum.
Elisabet Santa Cruz, directora de Desenvolupament Sostenible d'Aigües de Sabadell, ha explicat que qui determina la fase de presequera és l'Agència Catalana de l'Aigua.
És una alerta, no, que llança la ciutadania, doncs, perquè el nivell dels embassaments, que ara està al 44%, no és crític, però sí que hem d'estar alertes, doncs, per fer un consum el més racional possible. Si continuem sense pluges, doncs sí que es podria determinar més endavant un estat de sequera.
A Sabadell, cada ciutadà gasta de mitjana 97 litres per dia, mentre que a l'àrea metropolitana de Barcelona el consum mitjà per ciutadà i dia és de 100 litres.
I us expliquem que Can Capablanca presenta el segon trimestre del seu cicle de teatre social i polític de la Quartera. En total seran 3 divendres en què comencen aquesta setmana amb Escales, una producció de Lídia Casanovas, Aida Ribas i Carles Vidal de la companyia Orbaio Teatre.
El 17 de febrer el cicle segueix amb dues peces de microteatre, Orfèlia amb PA, que porta a escena la companyia Tragaluz, i First Round, protagonitzada per la companyia Les Frites. Judas Traït, escrita per Gerard Bidegain, com al final del projecte de l'Institut del Teatre i produïda pel Festival Lola d'Esparreguera aquest 2017, tancarà el trimestre teatral el divendres 9 de març. Albert González, director artístic de la mostra, explica quina és la seva voluntat a l'hora d'escollir la programació de la Quartera.
Sempre buscant textos amb contingut polític, si pot ser, social, o si més no, buscar companyies joves, emergents, que fan propostes que costa de veure en els teatres que tenim a la resta de la ciutat, no?
El trimestre passat, la primera edició del cicle teatral va tenir una molt bona acollida entre el públic, que va rondar una ocupació del 80%.
Quan un infant ingressa a causa d'una malaltia, l'entorn hospitalari juga un paper molt important en la seva recuperació. Al Parc Daulí volem que una onada de petits somriures transformi la planta de pediatria en un fons marí de fantasia i joc. Ajuda'ns fent el teu donatiu a www.unaonadadepetitsomriures.cat.
Taxi Sabadell. Amb vehicle especial de 7 places per al desplaçament dels teus empleats i directius. Taxi Sabadell, 93 727 48 48. Tu ens mous.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
Caminar és molt bo per a la salut, però també és molt important un calçat de qualitat. Si tens els peus delicats, amples o necessites unes sabates per a plantilles especials, camina amb Kumbu. Si t'agrada la moda i vols confort en els teus peus, camina amb Kumbu. I si vols gaudir d'unes bones rebaixes, acosta't ja a Kumbu. Sabateria Kumbu, a Ronda Zamenhof, número 6, al costat de la plaça Mercet. Kumbu, especialistes en calçat Gore-Tex per esport i muntanya, amb les millors marques en calçat. Mephisto, Ara, Stonefly, Miquel, Albiflex...
No hay casa en la que no podamos encontrar un hueco muerto. En el retranqueo de la pared, sobre una puerta o detrás de ella, sobre el inodoro. Son rincones que pueden dar para mucho. Ni te imaginas lo que puedes guardar en 30 centímetros de profundidad.
Si la voz de la rubia de Instinto Básico consigue que te interese el texto de una web de muebles, imagínate lo que puede hacer con media vida, de Care Santos. Boca. Audiolibros premium en castellano. Búscalos en Storytel, Audible o en iTunes Store.
Viu la teva ciutat amb Diari de Sabadell.
Tota la informació local i comarcal.
Cada dimarts, dijous i dissabte, Diari de Sabadell.
Disponible a tots els quioscos i llibreries de la ciutat i comarca.
També t'hi pots subscriure i rebre a la casa.
Diari de Sabadell.
El diari de casa.
Una mirada de Sabadell al món des de Ràdio Sabadell.
En format breu us expliquem que Esquerra proposa el diputat Roger Torrent com a president del Parlament de Catalunya.
Torrent és l'alcalde de Sarrià de Ter, a Girona, i és diputat des del 2012. A més, ha exercit també de portaveu adjunt del grup parlamentari de Junts pel Sí.
I el Tribunal Constitucional suspèn la comissió d'investigació sobre els fets de l'1 d'octubre impulsada per la Generalitat.
L'alt tribunal ha admès a tràmit el recurs del govern espanyol contra aquest organisme orientat a esbrinar si el dia del referèndum es van violar els drets fonamentals. La comissió queda suspesa de forma cautelar fins que hi hagi una resolució definitiva.
Els lletrats del Parlament rebutgen una investidura telemàtica o delegada de Puigdemont.
En l'informe redactat a petició del PSC i Ciutadans, que no és vinculant, els lletrats no contemplen els supòsits de delegació del vot per estar a l'estranger o a la presó. També els lletrats expliciten que el respecte a les regles bàsiques dels procediments parlamentaris fa imprescindible l'assistència dels protagonistes al debat.
Francisco Correa admet que va fer factures falses per poder cobrar del PP valencià.
L'empresari principal acusat de la trama Gürtel ha assegurat des del banc dels acusats que no coneixia ningú del Partit Popular, aleshores dirigit per Francisco Camps. En total, 9 empresaris han assegurat durant la sessió del judici de la part valenciana de la Gürtel que van pagar 1,2 milions d'euros al PP per les campanyes del 2007 i el 2008.
7 morts ofegats quan una patera s'ha encallat a Lanzarote.
L'embarcació ha embarrancat davant de la platja de Bastian i alguns han saltat a l'aigua. De la vintena de supervivents de l'incident, n'hi ha un en estat crític. La Guàrdia Civil ha detingut aquesta nit el patró de l'embarcació, que està acusat d'homicidi imprudent i delicte contra els 16 ciutadans estrangers. A més, la majoria dels homes de la llanxa eren menors d'edat.
Tenim el Joan Blanc a l'estudi. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Pau.
Arriba el moment dels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
I comencem dient que el Centre d'Esport Sabadell no vol deixar escapar més punts de la nova Creu Alta. Conscients que són capaços de guanyar qualsevol camp de la categoria, els arlequinats han de millorar a casa, Joan.
Així és, el vestidor ho sap i sap que tot i haver perdut només un partit a l'estadi ja s'han escapat masses punts. L'objectiu dels de Toni Saligrat és lluitar fins al final per la zona alta i això passa per fer de la nova Creu Alta un autèntic fortí a partir d'ara, començant pel partit d'aquest diumenge contra l'Hèrcules. El migcampista Pedro Capó té clar que ja no poden fallar més.
No, jo crec que aquest equip ha demostrat, no, que és capaç de tot, no? Anar al Martínez Valero i guanyar, competir a qualsevol camp que anem. Ens hem de fer forts aquí. No? Qualsevol objectiu en aquesta categoria, passar per punts a casa, no perdre punts a casa, ja n'hem deixat escapar suficients com per seguir aquesta dinàmica.
El compromís contra els alacantins és una bona oportunitat per superar un rival directe i fer un nou apropament a la zona alta de la classificació. L'Hèrcules ha estat un dels tres conjunts que fins ara ha pogut superar els de Saligrat. En un partit estrany, el Rico Pérez i amb l'àrbitre de protagonista, els arreglats van quedar indignats després de la derrota patida allà a la primera volta. Un record que continuen tenint molt present dins del vestidor del centre d'esports. Pedro Capó admet que tenen un punt més de motivació per aquest compromís de diumenge.
Està en ment, tots sabem el que va passar allà, els que hi vam ser, tu vas poder ser, tots van veure el que va passar i bueno, sí, tenim aquella espineta clavada de demostrar que l'Hércules no és millor que el Sabadell.
El Sabadell ha presentat avui recurs per la targeta groga que va veure Jeremy Guillemenot contra l'Olot. El club ha portat una prova audiovisual per demostrar al comitè de competició de la Federació Espanyola que el davanter suís no va simular penal. Demà s'espera resposta i des del club confien en rebre la raó i deixar sense efecte aquesta targeta. A tot això, els de Toni Saligrat han tingut avui jornada de descans i a partir de demà començaran a preparar el duel de diumenge a les 5 de la tarda contra l'Hèrcules d'Alacant, que podreu seguir des de mitja hora abans a la sintonia del Sabadell en joc.
I encara en futbol, el Club Esportiu Mercantil ha tancat la primera volta en una situació immillorable. Els graciencs són segons de la Lliga Preferent i tenen 8 punts de marge amb el tercer classificat, l'Andorra.
Una distància que fa pensar que els de Dani Fernández ho tenen tot de cara per assolir l'ascens a la Lliga Nacional. A l'última jornada, els sabadellencs van derrotar 2-1 al Cerdanyola i aquest dissabte reben el Júnior, un bon equip que va posar en dificultats als mercantilistes a la primera jornada i que no serà fàcil. Això sí, Dani Fernández admet que si guanyen els santcugatencs, pràcticament els descartarien per la lluita de l'ascens.
A 12 punts seria una diferència considerable, no?
el júnior és un bon equip, té bons jugadors, és un equip incòmodo, perquè és un equip que Déu portaria amb facilitat, també és veritat que encaixa molts gols, no? Que això és un, al final és un handicap molt important, no? Si vols estar a dalt, jo penso que ells mateixos mai s'han marcat com a objectiu pujar, no? És un equip que potser com el Cerdanyola o nosaltres, que l'Andorra, que si ho tenim sempre present aquest objectiu, no?
Aquest compromís de la Lliga Preferent entre el Mercantil i el Júnior serà dissabte a les 4 de la tarda al Municipal de Raona Marinals.
I obrim bloc poliesportiu amb natació adaptada. Òscar Salguero ja prepara la nova temporada que tindrà com a punt fort l'europeu de Dublín del mes d'agost. El sabadellenc ha tornat als entrenaments després de gaudir d'uns dies de descans per assaborir les dues medalles aconseguides al Mundial de Mèxic d'ara fa unes setmanes.
Del 13 al 19 d'agost, la capital d'Irlanda acollirà aquest europeu de natació adaptada que ja està preparant el sabadellenc Òscar Salguero. El nedador que ha passat avui per l'hotel suís ha dit que ha tornat amb moltes ganes després de les vacances merescudes que li va donar el seu entrenador.
Va ser una temporada molt llarga i ja es necessitava aquestes vacances i ja l'entrenador també ho tenia en compte, ens va deixar unes vacances llargues ja que va ser 13 mesos molt, molt durs, tant físicament com psicològicament, i ha vingut molt bé aquestes vacances. Avui mateix hem començat i ja amb moltes ganes, ja es trobava una mica a faltar i amb nous objectius i nous reptes per aquest any.
Salguero va guanyar l'or al 100 brasa i bronze al 100 papallona en el passat Mundial de Natació Adaptada a Mèxic i es confirma com un dels millors nedadors del moment.
I el president de la Joventut Atlètica Sabadell, Josep Molins, s'ha mostrat molt satisfet d'haver pogut classificar els dos equips absoluts per l'estatal de cross curt que s'ha de celebrar a final de febrer a Gijón. Els sabadellencs van tenir una gran actuació al cross de Sant Sebastià que es va celebrar diumenge al Parc Catalunya.
Els nois van ser tercers i les noies quartes, una classificació que li va donar el bitllet per Gijón als dos equips de la JAS. Aquest diumenge els sabadellencs afrontaran el Campionat d'Espanya de relleus per equips que es farà a Santiponce, a Sevilla. Josep Molins, president de l'entitat, afirma que tenen opcions d'estar entre els 5 primers en aquesta competició.
Jo em veig amb el nostre equip, almenys amb els 5 o 6 primers d'Espanya, perquè tenim un equip, són sempre aquest 4 per 2.000, són 2.000 metres que fan dos nois i dos noies. I costa bastant tenir gent bona amb nois i noies i aquest nivell. I per tant, estem segurs que quedaran molt bé. A més, ho han guanyat. I a més, tenim d'anar-hi, tu. No podem dir que no podem anar-hi. Econòmicament anem justos, però farem els esforços perquè els atletes puguin anar allà amb totes les condicions, bones condicions possibles.
Paral·lelament a aquesta competició a Sevilla, els equips de la base de la Joventut Atlètica Sabadell correran a Caldes de Malavella buscant la resta de bitllets per l'estatal de Gijón de Cross Curt.
I el Global Bàsquet ha baixat fins la quarta plaça de la primera nacional de bàsquet en cadira de rodes, després d'encadenar dues derrotes consecutives. Els sabadellencs van caure 55-53 a la pista de l'Ademi Canari i evidencien problemes en atac en aquest moment de la temporada.
Uns problemes que ja van apuntar a finals d'any i que s'han mantingut en aquest primer partit del 2018. Òscar Trigo, el tècnic del Global Bàsquet, creu que aquesta jornada tenen una bona oportunitat per donar un cop d'autoritat. Els sabadellencs rebran els Usenac de Vitòria al Pavelló Nord, un rival a qui ja es van enfrontar les fases d'ascens la temporada passada. Òscar Trigo afirma, però, que l'equip basc ha canviat respecte al de fa uns mesos i preveu un duel força complicat.
Ha canviat una mica, ha variat una mica l'equip amb respecte al de l'any passat, ja que l'any passat es va presentar al creuament l'equip, el que era el segon equip, perquè ja, no, recordem que és un equip que ve de Divisió d'Honor, que l'any passat va militar a la Divisió d'Honor. Vol dir que és un equip jove però amb experiència a Divisió d'Honor, amb uns quants jugadors que l'any passat van tenir un pes específic dintre de l'equip. O sigui que és un equip molt més millorat del que ens trobem, dels que ens vam trobar l'any passat.
Aquest enfrontament entre el Global Bàsquet i els Usenac de Vitòria serà dissabte a les 6 de la tarda al Pavelló Nord.
I acabem encara en el món de la cistella. Els tres equips sabadellencs de la Copa Catalunya de Bàsquet buscaran la primera victòria del 2018 aquesta jornada.
El Natació Sabadell va caure a la pista de la Demar de Badalona. Miguel Ángel Gómez, el seu entrenador, espera que els seus jugadors puguin derrotar el Lliçà d'Amunt i tancar la primera volta amb un triomf. Per la seva banda, el Bàsquet Pia va pagar car un mal tercer període contra el Granollers. Els dos Carcervantes visiten el Zamar Reus Plom. Finalment, el Sant Nicolau, que va perdre de forma contundent a casa contra el Sant Cugat, tancarà la primera volta visitant l'Alpicat, un dels equips més ben classificats del seu grup de la Copa Catalunya.
I fins aquí el Notícies Vespre d'avui. La informació et donarà a Ràdio Sabadell demà a les 9 al magazín al matí i després els butlletins horaris. També podeu mantenir-vos informats a través de les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram o mirar la web radiosabadell.fm. Que passeu un molt bon vespre i fins llavors!
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm. Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.